James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa des del qual us volem apropar a les noves tecnologies, us volem acostar al món digital i, en definitiva, volem ajudar-vos a assolir amb èxit el procés de transformació digital de les vostres organitzacions. Aquest programa, com sabeu, el fem en col·laboració amb PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. I ara, com cada setmana, comencem el programa amb l'entrevista. Un interessant personatge del món digital i del seu entorn ens visita i ens posa al dia sobre les últimes novetats del món digital. Ara i aquí comença l'entrevista. Una de les coses que no podem oblidar en el procés de transformació digital de la nostra empresa és ser capaços d'establir una adequada comunicació amb els nostres clients i, per suposat, amb els nostres possibles clients. I tindríem que posar-les en pràctica totes. Hi ha moltes disciplines de màrqueting, de publicitat i comunicació per fer arribar el nostre missatge al nostre target, al nostre públic objectiu. Però un aspecte que és poc conegut, o potser més que poc conegut, poc utilitzat, sobretot per la petita i mitjana empresa, és tindre la fita d'aconseguir ser notícia. Apareixen els mitjans, premsa, ràdio i, per què no, televisió, en forma no d'anunci, sinó com a notícia. O sigui, ser notícia és realment importantíssim per la imatge de la nostra marca i per la credibilitat. No és el mateix aparèixer sent un anunci que sent una notícia. Però, clar, aquí sorgeix la pregunta de com la meva empresa, una petita empresa que fabrica un article que sí que és necessari, però realment molt poc lluïble, molt poc publicitable, com puc aconseguir que la meva empresa sigui notícia i aparèixer en els mitjans? Doncs bé, a l'entrevista d'avui, de la mà de l'Eudald Aymerich, que és director de comunicació i màrqueting de l'empresa Spray, després de la part escrita d'aquest programa de ràdio, a la web us posaré les dades de l'Eudald per si voleu contactar amb ell, doncs deia que de la mà de l'Eudald aprendrem doncs, com convertir la nostra quotidianitat en notícia. Moltes vegades pensem que nosaltres no som notícia, però sí que moltes de les coses que fem poden ser notícia. Com redactar o crear aquesta notícia, bé sigui escrita o en àudio o en vídeo, com fer-la arribar als mitjans, importantíssim, i el més important de tot, com aconseguir que la publiquin. I ja per acabar d'arrodonir-ho, doncs, com ser capaços de fer un seguiment de què ha passat amb aquesta notícia. Bé, Eudald, benvingut al programa. Gràcies per dedicar-nos al teu temps.
I gràcies.
Vinga, tu ja has passat més d'un cop per aquests micros nostres. La primera pregunta és la pregunta del millón. Sempre és possible crear una notícia que sigui més o menys interessant a partir de la meva quotidianitat? Soc una empresa, no sé si una empresa interessant, però que vaja, que no. Jo no veig que jo sigui notícia. O sigui, aquesta és la pregunta.
Mm-hmm. No sempre ho és. Hem de tenir un tema que sigui innovadors i que sigui noticiable, és a dir, que pugui interessar els mitjans. Noticiable vol dir tingui una singularitat, que sigui sorprenent. Noticiable vol dir doncs, que, per exemple, sigui una novetat, com dèiem abans, com la inauguració d'una nova delegació d'una empresa o bé la creació d'una empresa. Per ser notícia, hem de tenir en compte que els mitjans han de veure que allò s'alinea amb el que habitualment ells donen a conèixer al seu públic, que són novetats, notícies. Per tant, la nostra nota de premsa, que és el que farem per enviar els mitjans de comunicació, per explicar la nostra notícia, ha d'explicar una novetat interessant, i a més això l'hem de fer interessant, l'hem de saber vendre als mitjans de comunicació.
Sí, i aquí, vale, queda entès. Però ara jo sempre aposto o sempre explico a través d'aquest micròfon que és important que ens adrecem a professionals. Vale, ja tenim una cosa que és noticiable. I la notícia doncs, la redactarà el papet que és molt espavilat o que sap molt. Tu creus que realment l'hem de redactar nosaltres, la nostra empresa, o és millor recórrer a un professional, bé sigui un periodista, un redactor? Amb quina mida creus que és important de cara, tenint en compte que això després arribarà a mans de professionals, no? La fem nosaltres mateixos o ja comencem a tirar d'un professional?
La resposta jo crec que és òbvia, no? Com a qualsevol faceta de l'empresa, si tu no saps fer una tasca o un web, per exemple, recorreràs a un professional. Doncs el mateix has de fer amb una nota de premsa. Has de recórrer a un periodista que tingui experiència en el món de la comunicació corporativa perquè et redacti aquesta nota de premsa, perquè et digui quan és millor enviar aquesta nota, quin enfoc se li ha de donar i, finalment, també com es farà arribar als mitjans de comunicació.
Definim nota de premsa, perquè sembla que és un paper on escrivim alguna cosa, però vaja, deu tenir una forma, uns paràmetres, alguna cosa. Què és una nota de premsa exactament?
Sí, una nota de premsa és un text periodístic que s'envia als mitjans de comunicació i que s'envia perquè el publiquin, perquè se'n facin ressò. Aquest és l'objectiu, una altra cosa és que ho facin, no? I que comunica, com deia al principi, un fet novedor, un fet singular, un fet noticiable. Exemples, doncs, això que deia, la creació d'una nova empresa, d'una start-up, un balanç econòmic d'una empresa a finals d'any, un premi, hi ha multitud de temes que poden ser noticiables.
Sí, aquí volia preguntar-te, bueno, potser anaves a dir-ho, perdona que t'he interromput, quins temes interessen més als mitjans? Quins són més noticiables?
És que el ventall de temes noticiables és enorme, no? Bàsicament, aquells que, pel que fa a l'empresa, és a dir, si ens referim a una empresa, per exemple, explicar una innovació que s'ha aplicat a l'empresa per augmentar la productivitat i que està funcionant molt bé. Això pot ser noticiable. Per exemple, l'obertura d'una nova branca o delegació, d'una filial, la venda, la compra d'una empresa, això també és noticiable. El canvi d'un director general o d'un alt directiu en una empresa, sobretot si és una gran empresa, també pot ser noticiable, no? Bé, això, que hi ha molts temes doncs, que poden ser noticiables. El balanç econòmic, això és un clàssic, però això també interessa als mitjans de comunicació. A les seccions d'economia dels diaris generalistes, dels mitjans generalistes, o bé als mitjans especialitzats. I el que anava a dir abans és que un text que conforma una nota de premsa ha de ser un text periodístic, ha d'estar ben redactat, ha de ser professional, no ha de tenir faltes i ha de tenir un títol atractiu, un títol que convidi a ser llegit, no? Que capti l'atenció dels mitjans i també que això, que sí, que a més hem de saber fer-lo arribar a les mans d'aquells periodistes que potencialment estaran interessats en aquesta nota de premsa.
Aquesta és una altra pregunta. Clar, mitjans, hi ha 10.000 mitjans. I el que volem nosaltres, evidentment, és volem sortir al New York Times, al Herald Tribune i a Le Monde, o per no dir a La Vanguardia del País, o al Mundo, o Antena 3, o a TV3. però potser la nostra petita empresa no serà mai noticiable amb aquestes grans cadenes. És important també arribar a tota la capilaritat de mitjans que hi ha, sobretot digitals?
Sí. Hi ha una cosa important, que és conèixer una mica els mitjans, no? És a dir, si l'empresa es posa en mans d'un professional, el professional ha de conèixer els mitjans de comunicació i les seves particularitats. És a dir, no és el mateix enviar una nota de premsa a les televisions que a les ràdios, per exemple, no? O sigui, hi ha una gran diferència. Les televisions, primer, que n'hi ha moltes menys, per tant, és més difícil captar la seva atenció, i cal saber que el que volen són històries que es puguin explicar a través d'imatges. Per exemple, no està de més enviar un vídeo ben fet, ben editat, amb una nota de premsa, que pot ser un material que pot interessar a les televisions. A les televisions, per exemple, no se'ls pot enviar mai actes que ja s'han fet, perquè no té sentit. És a dir, es poden interessar per actes que estan a l'agenda, que es faran pròximament i que els poden fer descobrir a la seva audiència una història. I d'això cal ser-ne conscients. Mira, un dels mitjans que ha d'estar com a principal objectiu cridar la seva atenció són les agències de comunicació. Perquè les agències de comunicació, les agències de notícies són unes organitzacions que el que fan és proveir d'informació als mitjans de comunicació. Per tant, jo sempre dic que si tu aconsegueixes captar l'atenció d'una agència de notícies, com per exemple EFE, Europa Press, tens molt de guanyat, perquè aquella informació te la difondran les agències a tota la seva cartera de clients, que són els mitjans de comunicació. Per tant, ja tens garantida una bona difusió d'aquell tema, d'aquella nota de premsa.
Sí, sí, això suposo, clar, és com un distribuïdor, és una sola organització de la qual ella, i a part que té credibilitat, ella la fa arribar a tota la xarxa i sap, ells com a professional suposo que sí que saben ben bé a qui fer arribar aquella nota de premsa concreta teva, no? Bé, premsa escrita, premsa digital, vivim en un moment absolutament digital i tots estem digitalitzats i aquest programa va de digitalització. Amb quina mida, potser EFE o Europa Press no arriba als bloggers o als influencers, però tota aquesta gent és important, com ho fem?
Sí, mira, ho deies abans, la digitalització ha arribat també als mitjans de comunicació ja fa força temps. Per tant, parlem-ne. Digitalització que ha fet que moltes empreses periodístiques creessin les seves capçaleres digitals, els seus diaris digitals, sense anar més lluny, doncs, per esmentar alguns diaris que tothom coneix, no? com El País, com El Mundo, com La Vanguardia, han creat les seves edicions digitals que ara tenen milions de visites a internet i fins i tot podríem dir que arriben a més gent, bueno, podríem dir no, és a dir, podem afirmar rotundament que arriben a molta més audiència que no pas les seves edicions de paper. Però cal dir que les seves edicions de paper mantenen un prestigi i que els clients, les empreses, encara li donen molt valor a poder aparèixer al paper. Llavors, mira, com arribar als diaris digitals? Els diaris digitals cal arribar-hi amb temes que siguin noticiables, òbviament això és el mateix per tots els mitjans, però també hem de tenir en compte que quan enviem la nostra nota de premsa els hem d'enviar materials de suport que els puguin interessar, com per exemple doncs, vídeos, com per exemple talls d'àudio o com per exemple fotografies.
Bé, Eudald, com sempre passa amb tots els nostres convidats, molt interessant el que ens estàs explicant, però tenim un... Ja sempre dic que Einstein ens va parlar de que el temps era... No sé què era, però per nosaltres és inexorable i se'ns acaba el temps d'aquesta entrevista. Com he dit abans, penjarem les teves dades a la part escrita de la notícia i espero que es posin en contacte tots aquests oients que tenen dubtes. En definitiva, la nota de premsa, una eina que potser no coneixíem i que realment sembla ser que és important perquè la nostra empresa doncs, aconsegueixi arribar als nostres clients d'una forma creïble i d'una forma potent. El món de la tecnologia és un món de nous conceptes. Dia a dia apareixen noves tecnologies, noves metodologies, i és precís estar al dia. Per això, cada setmana, amb aquest espai Els nous conceptes, convidem algú perquè ens posi al dia sobre les novetats, les noves tecnologies i els nous conceptes. La Carina Giver és directora del Centre d'Investigació d'Intel·ligència Artificial de la UPC. I la nostra pregunta, Carina, és: pots aclarir-nos una mica què és això de la intel·ligència artificial?
La intel·ligència artificial neix l'any 1956 a l'Escola d'Estiu de Dartmouth, quan el professor John McCarthy, que era professor d'aquella universitat, decideix reunir 10 eminències científiques del moment, molt importants en aquest sector, i les tanca en el campus de la seva universitat durant 2 mesos a rumiar si és possible especificar les activitats que realitzem els humans que requereixen intel·ligència de forma tan precisa com per aconseguir que una màquina pogués executar-les. I així neix la intel·ligència artificial. En aquella escola d'estiu es gesten els rudiments que després serviran per armar tots aquests llenguatges formals que han sigut la base dels sistemes experts, que han sigut la base de la part cognitiva dels robots, que han servit per desenvolupar tantíssimes branques com avui tenim de la intel·ligència artificial, com és el diagnòstic basat en imatge mèdica, els chatbots que ens contesten als telèfons, les rumbes que van per terra i ens escombren les cases i no se'ns entrebanquen amb les catifes, les Alexes i els Siris, que són assistents personals més o menys encertats. La intel·ligència artificial neix des dels orígens amb dues grans visions. Una és la que encapçala el professor McCarthy, justament, que és el que nosaltres coneixem com intel·ligència artificial simbòlica, i on el que s'intenta és aconseguir que les màquines resolguin problemes que requereixen intel·ligència fent servir un tipus de raonament, un tipus d'activitat intel·lectual similar al que utilitzem els humans. D'una altra banda, hi hauria la visió de la intel·ligència artificial encapçalada pel professor Minsky, que és la que nosaltres coneixem com intel·ligència artificial subsimbòlica o intel·ligència artificial connexionista, i que posa el focus no tant en el procés, com es construeixen les solucions, sinó en la solució en si. Per tant, en aquesta visió, el que és important és que es resolguin els problemes tan bé o millor com ho faria un humà, però no necessàriament construint aquesta solució de la mateixa manera com les persones ho farien, no? De fet, dintre d'aquest àmbit de la intel·ligència artificial s'utilitzen molt el que s'anomenen algorismes bioinspirats, que són metàfores computacionals de processos d'intel·ligència col·lectiva que es donen a la natura. Un dels més famosos són les xarxes neuronals artificials, que el que fan és imitar la forma com les neurones es passen informació dins del cervell. I un dels tipus més complexes i que darrerament s'ha fet més famós de xarxa neuronal artificial són el que anomenem deep learning, són les xarxes artificials profundes que serveixen per resoldre problemes molt complexos de forma molt ràpida.
Bé, estem arribant al final del programa, però no ens agradaria acabar sense afegir alguna última novetat. Ara és el moment de la última paraula. A l'última paraula d'avui parlarem de talent digital. I ho farem entrevistant el Dani Marco, director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya, sobre l'informe Digital Talent Overview 2021. és la tercera edició d'aquest estudi que analitza les tendències del talent digital a Europa, Catalunya i Barcelona. Dani, ens pots fer un breu resum, 5 cèntims, dels resultats d'aquest informe?
L'informe Digital Talent Overview és un informe elaborat per la Barcelona Digital Talent i amb la col·laboració de la Secretaria de Polítiques Digitals. És un informe que fa una anàlisi sobre les tendències globals del talent digital i com evoluciona el que és la diferència entre l'oferta i la demanda del talent en els principals hubs europeus i, sobretot, centrant-nos en el hub tecnològic de Catalunya. L'edició del 2021 que s'ha elaborat és la tercera que fem en col·laboració amb la Barcelona Digital Talent i, en aquest cas, s'ha fet no només a Barcelona, sinó ampliat a tota Catalunya, per lo que comencem a tenir dades sobre el talent digital a Catalunya d'una manera més acurada i rellevant. Quines són les conclusions d'aquest estudi? Primer, el sector digital és un motor de generació d'ocupació a Europa i a Catalunya. En el període entre el 2011 i el 2019, Europa ha crescut en ocupació TIC un 40%, quan el conjunt de l'economia no arriba al 7%. I a més, tenim en compte Catalunya, l'últim any hi ha hagut una creació de 15.000 nous llocs de treball durant el 2020, situant el sector amb uns 130.000 professionals. Estem parlant d'un creixement d'un 13% en un únic any, per lo que la creació d'ocupació és clau també per la reactivació econòmica del país. Un altre insight d'aquest estudi és que encara la proporció de dones en el sector és molt baixa. En el conjunt del sector TIC català, de Barcelona concretament, estem parlant d'un 29% de dones en el sector. Això és un 2,5 millor que l'any passat, per lo que anem millorant respecte als anys anteriors, però encara estem un 4% per sota de la mitjana europea, per lo que hi ha un camp de millora. Aquí hem de treballar i treballem amb el pla Dona TIC per poder revertir aquestes dades. Una dada molt positiva. Per primera vegada en els darrers anys, la creació de talent digital és més gran que la demanda de professionals TIC. Es redueix, no és que sigui més gran, se redueix la bretxa. Això vol dir que comencem a generar més talent del que generàvem i les ofertes es poden cobrir d'una manera més adequada. I per què és això? Perquè creixen d'una manera significativa els graduats i matriculats en els estudis TIC. Les carreres TIC tecnològiques tenen més demanda, han crescut un 5%. I en l'àmbit de la formació professional, un 20%. Aquí hi ha un espai a explorar, no?, que és tot l'àmbit dels professionals TICs de formació professional i els nous graus que s'han de poder generar. I, finalment, alguna dada de l'informe sobre els salaris. El salari brut dels professionals digitals a Barcelona es situa en uns 37.700 euros, que és superior a la del 2019 i estem parlant que té 7.000 euros per sobre del salari brut mitjà de qualsevol sector, que està sobre els 30.800. Per lo que el sector digital, a part de generar ocupació, genera una ocupació amb salaris més bons, més elevats, que el conjunt de l'economia. Bueno, amb aquest propòsit, el govern continua fent una aposta clara per al talent digital, no només en l'àmbit de Barcelona, també tenim la iniciativa com el Catalunya Rural Hub, que el que volem és estendre al conjunt del país, el Pla Dona TIC per l'àmbit de les dones i, sobretot, la generació de vocacions tecnològiques amb el STEMCAT per generar aquests nous graduats. L'índex DESI, no? Capital humà, és un dels eixos principals, és la capacitat transversal i Catalunya està millorant any rere any en aquest entorn.
Gràcies, Dani, per la teva col·laboració. I amb aquestes paraules d'en Dani Marco acabem el programa d'avui. I ja sabeu, us esperem la propera setmana a El Món és Digital.
El Món és Digital.
El Món és Digital.
El Món és Digital.
Amb Tomàs Castante.
El Món és Digital.
El El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.